Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Els viatges de la Imserso cauen un 50% a Catalunya i volem saber com afecta aquesta situació a Lloret de Mar. Els viatges de la Imserso cap a Catalunya han caigut un 50% per la incertesa derivada de la situació política i la percepció que hi ha un conflicte social, segons la Federació Espanyola d'Associacions d'Agències de Viatges, que comercialitzen aquestes minivacances per jubilats. Catalunya suposa fins a un 70% de l'oferta de la Imserso, que són 1.350.000 places. Es concentren a la Costa Brava, a la Costa Daurada i Barcelona, i són les que s'esgoten sempre primer i fins i tot es fan llistes d'espera. Però això ha canviat radicalment a l'octubre, al novembre i al desembre, amb la meitat de places lliures. D'aquí uns minuts sabrem com afecta la situació a Lloret de Mar. Entrevistarem el president del Gremi d'Hostaleria, Enric Dotres. Benvinguts una setmana més a la ràdio de Lloret de Mar, l'informatiu. Bon dia, bona hora. Apuntem la resta de notícies que tractarem avui amb en Josep. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. Aquest dilluns es dissol el cercle de Podem a Lloret per les discrepàncies amb la cúpula nacional. Entrevistarem el seu portaveu i regidor a l'Ajuntament, Paulino Gracia, dies després que hagi deixat la direcció de Podem a Catalunya. Explicarem que aquesta setmana hi ha dos plens a l'Ajuntament. Un aquesta tarda per nomenar el síndic del Ciutadà, a qui se li ha acabat el mandat de 5 anys, i l'altre dimecres per fer el sorteig dels membres de les meses electorals pel proper dia 21 de desembre. També repassarem els resultats esportius del cap de setmana. Explicarem que la Creu Roja organitza una recollida de joguines noves el proper dissabte a Lloret. Ho parlarem amb Norma Ribas. I tot seguit desvelarem com se suma la vila al festival Som Cultura durant el pròxim cap de setmana. També ens farem ressò de la inauguració de l'escultura dedicada a Bolsena, la ciutat italiana amb la qual Lloret està agermanada, i de com va anar la trastocada del passat dissabte a plena Festa Major de Sant Romà 2017.
Una Festa Major que ja deixem enrere, però que volem valorar, fer valoracions en el Bon Dia, Bona Hora d'avui explicant aquests actes. Tot això és el complirà de contingut la propera hora, complementat, com sempre, ja ho sabeu, amb la previsió del temps. Volem saber com es presenta la setmana i també amb el repàs de l'actualitat a nivell general. Tot plegat aquí al Bon Dia, Bona Hora, a la producció, Rosa Giral i Moisés García, i qui us parla, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon Dia, Bona Hora.
I aquesta setmana, amb qui sabem tots els detalls de la previsió del temps, és amb en Manel Cascante. Manel, molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Comencem setmana amb temperatures ara mateix baixes, convé abrigar-se, un matí, per tant, fred, de finals de tardor, però compte, perquè al migdia, tal com ja ha passat aquest cap de setmana, serà força més agraït, amb una màxima avui a Lloret, que podrà assolir els 18 graus o, per exemple, valors a l'entorn dels 20 graus cap a les comarques interiors de Girona. Previsió d'un dia, per tant, assolellat, amb quatre núvols prims decoratius i amb bona situació marítima, vents febles avui de sud, sud-est, a la Costa Brava sud. Encara fins a mig matí esperem tramuntana cap al nord de la Costa Brava. Aquí sí, s'hi espera bàsicament maró o mar de fons, i a Lloret, bàsicament, hi hauria entre mar arrissada i marejol. A Catalunya, un dia també molt tranquil, un dia marcat per inversió tèrmica. Fa més fred aquest matí a les fondalades que no pas a les cotes mitjanes i altes de les muntanyes, dia en qualsevol cas també radiant, assolellat, amb alguns núvols prims poc remarcables i amb temperatures màximes compreses entre els 15 i els 20 graus. De cara als propers dies, malauradament, no podem anunciar canvis importants. Altes pressions fins dimecres, dijous. A partir d'aleshores, sembla doncs, que l'anticicló es podria retirar una mica cap a l'est, permetrà, per tant, que arribin vents del sud-oest i fins i tot algunes cues de front. El cel dijous i divendres més variable, i fins i tot de cara a dissabte i diumenge hi hauria possibilitat d'algun plogim poc rellevant en principi cap a les comarques de Ponent. Per tant, una setmana anticiclònica, tranquil·la, amb sol, bonança i amb temperatures, compte, força contrastades.
Doncs gràcies, Manel, per tots aquells detalls i aquestes advertències. I ara mateix el que tenim aquí a Lloret, segons Protecció Civil, és 7 graus de temperatura, 88% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
El Fòrum Gastronòmic converteix Girona en la capital de la millor cuina. Ho destaca el Diari de Girona en aquest dilluns 20 de novembre, on explica que la nova edició inaugurada ahir és la més gran i plural del certamen. Hi participen alguns dels millors cuiners i més de 250 expositors. A la imatge s'hi veu cuina en directe al Palau Firal i a l'Auditori. I altres notícies que trobem en aquesta portada són les següents. Les empreses gironines van multiplicar per 7 els beneficis en només un any. Van arribar en conjunt als 815 milions d'euros el 2015, mentre que el 2014 havien estat de 148 milions. Girona és la novena zona d'Espanya amb més casos de tràfic de droga. Crida al diàleg en l'homenatge a Ernest Lluch a Maià de Montcal. També es fa ressò al Diari de Girona que hi ha 11 llistes que s'han presentat pel 21 de desembre a Girona. I en esports parla de bàsquet femení. L'Uni recupera el segon lloc. Les gironines tomben al Campus Promete per 74-52. I en el cas del... Perdona, Josep,
no,
disculpa.
No, digues.
En el cas del Punt Avui, també el destaquem, Catalunya, capital, Brussel·les, és el titular més destacat. La manifestació organitzada per l'ANC pel dia 7 de desembre mobilitza milers de catalans. Els ciutadans s'organitzen i ja hi ha centenars d'iniciatives per viatjar fins a la capital comunitària. També llegim en el Punt Avui, en un altre ordre de qüestions, recordant Ireneu Segarra, ple al Palau en el concert d'homenatge al músic montserratí. I s'hi veu el pianista Miquel Villalba durant la seva actuació en el concert d'ahir a Barcelona. També es fa ressò al punt que no hi haurà canvis amb la mort de Maza. Per cert, que les seves restes arriben demà dimarts a Espanya. Diu que Luis Navajas és el substitut provisional del fiscal general i que va participar activament en la redacció de les querelles. També hi ha una declaració de Ferran Mascarell, que és exdelegat del govern a Madrid, que diu que el nacionalisme radical i dur és l'espanyol. I finalment es fa ressò al punt que el cas Weinstein propicia una allau de denúncies. Els polítics perden el poder de l'abús. Gràcies, Josep.
Gràcies. La resta de diaris del dia destaquen els següents titulars. El diari La Vanguardia obre aquest dilluns la seva portada amb la decisió imminent de la Unió Europea sobre la nova seu de l'Agència Europea del Medicament, amb Barcelona com a candidata. Aposta política al més alt nivell per la seu de l'EMA, titula aquest diari La Vanguardia. Puigdemont i Iceta escurcen distàncies, constata el rotatiu El Periódico, que publica un sondeig electoral del 21D. Catalunya, capital, Brussel·les, res a la primera plana en el diari Ara, compartint notícia que la convivència s'aprèn. Per la seva banda, El Mundo denuncia que els Mossos anaven a destruir proves de l'1 d'octubre que els incriminava. La participació rècord dona el tret de sortida als partits constitucionalistes, s'assenyala el rotatiu ABC, mentre que La Razón assegura que el govern accelera el tràmit per anomenar el fiscal general. Finalment, el diari El País afirma que l'OTAN alerta de la gravetat de la ingerència a Catalunya.
I sí, aprofundim una mica en els diaris i llegirem altres notícies, com per exemple que Diàleg Republicà és una candidatura alternativa per un escenari d'il·legalització. Diàleg Republicà recull molts noms de les joventuts d'esquerra i es presenten les quatre circumscripcions. També s'ha de dir que hi ha eurodiputats de tots els colors que han condemnat l'empresonament dels consellers. No s'ha pogut debatre formalment a l'Eurocambra pel veto dels populars i socialistes, però sí que hi ha molts eurodiputats que han volgut fer sentir la seva veu. També en plan europea, els bancs europeus podran fer transferències immediates a partir de demà dimarts. En internacional, Robert Mugabe s'aferra al poder i no dimiteix malgrat les pressions. Argentina busca un submarí militar desaparegut des de dimecres amb 44 tripulants. Cal dir que l'esperança es manté després que s'han detectat 7 trucades per satèl·lit fetes a bases diferents des del submarí. També en internacional, almenys 15 morts al Marroc en una allau humana quan esperaven en una cua de distribució d'ajuda humanitària a la localitat de Sidi Boualem, a la regió de Sawiria, a l'oest del país. I finalment, en esports, destacar que l'Espanyol perdona un València que no afluixa, el resultat 0-2.
Hi ha qui té un pis o una casa, A la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Claver 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals, Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, Avinguda Josep Pla 4446, al Rieral.
Renova ja a Auronix, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Auronix, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Auronix, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova ja a Auronix, la teva vida més fàcil.
El nou Disclub Espai Setè Art és un centre multiservei amb venda de música, instruments i accessoris musicals.
A més, tenim un servei de copisteria on pots fer les teves fotocòpies, plastificats o enquadernacions de manera ràpida i professional.
Disclub Espai Setè Art també compta amb el sistema CODA per a la impressió de fotos digitals i de carnet de manera instantània.
I amb el nou servei de vídeo, cinema i àudio passem antics formats com el VHS a DVD o USB.
Disclub Espai Setè Art. Ens trobaràs al carrer Rector Coc número 5 de Lloret de Mar.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Es necessita contractar un administratiu administrativa. Per prendre part en la convocatòria, cal estar en possessió del títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior, FP segon grau o titulació equivalent. Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, als baixos de l'Ajuntament, durant els dies del 20 al 23 de novembre, amb dos inclosos, juntament amb la documentació requerida que s'especifica a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret, seu.lloret.cat, a l'apartat d'oferta pública, procediments de selecció d'urgència.
Disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també. De tots els colors. Grogues, vermelles, blaves. Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García. No t'ho pots perdre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart i un minut de nou del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Benvinguts a la ràdio de Lloret de Mar, a primera hora del matí, com sempre. Comencem a explicar-vos temes d'interès pel nostre municipi. I avui comencem dient-vos que s'ha dissolt el Cercle de Podem a Lloret de Mar gairebé 4 anys després de la seva creació. El motiu són les discrepàncies amb la direcció estatal, que des de Lloret es considera que té un funcionament antidemocràtic i classista.
Els responsables i representants a la vila afegeixen que s'acaba d'anomenar una gestora, ha dit que no reconeixen i asseguren que no pensen fer campanya per a la candidatura de Catalunya en Comú Podem ja de cara al 21 de desembre.
La decisió arriba, recordem-ho, uns dies després que el seu cap visible i regidor de l'Ajuntament, Paulino Gracia, deixés la direcció del partit a Catalunya per discrepàncies amb la cúpula estatal, igual que va fer Albano Dante Fachín. I precisament tenim aquí a Paulino Gracia als estudis. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Expliqui'ns una mica per què es dissol, no? Nosaltres hem donat quatre detalls, però sí. Per què s'ha decidit dissoldre al Cercle Podem aquí Lloret?
El jueves pasado hicimos una asamblea en la que los miembros más activos del Círculo de Podemos y que llevan desde un principio, pues bueno, pues había una orden del día y había un punto en el que decíamos que, bueno, que a ver qué pasaba, qué hacíamos, ¿no? Con el círculo y con lo que estaba sucediendo. Y por mayoría se decidió disolverlo, pero ¿por qué? Cuando nació Podemos, hace 4 años, en su creación, era un partido no innovador solo en lo que decía, el tema del modelo económico que había en España, por ejemplo, ¿no? De la manera que, sino que también a la hora de hacer política, que realmente la gente y los círculos iban a ser, está claro que no vas a tomar las decisiones del día a día porque es muy complicado, pero grandes decisiones pues sí se podían tomar los círculos y sobre todo a nivel municipal pues era algo que era nuevo y era algo que realmente hacía falta, ¿no? Aquello que se decía de empoderar a la gente. Claro, cuando tú ves la deriva política que está teniendo desde entonces, y digo deriva de política externamente e internamente, ellos, la dirección de Podemos, siempre ha criticado las maneras y las formas de los partidos, ¿no? De cómo han tratado, imaginas hasta qué punto, que ahora, pues no sé, quizás hace unos 7-8 meses, Pablo Iglesias sacaba un tuit sobre el secretario, el que se ha hablado de nuevo otra vez, secretario general del Partido Socialista, diciendo que son las maneras, y resulta que 6 meses después nos lo hacen a nosotros en Cataluña, ¿no? Entonces, claro, es una deriva para nosotros ideológica bastante, bastante importante que nosotros no podemos permitir. Las bases, la gente. En el momento que tú permites eso, ya lo que estás haciendo es aceptar que tu partido ya se ha convertido en un partido tradicional. Y si realmente vinimos a cambiar las cosas, lo que no podemos hacer es permitirlo. Y no porque yo haya sido de la dirección de Cataluña, porque hace 2 días también cayó el círculo entero de Lleida, y era un círculo importante. Llevamos ya 35 círculos en Cataluña. Antes de ayer también dividía la Secretaría de Navarra, y más o menos por los mismos motivos, quiero decir. Y está habiendo una cascada de dimisiones a nivel catalán y a nivel de todo el Estado, quiero decir. Es realmente preocupante y nos da pena porque realmente era un partido que no solo era importante lo que decía del cambio de política en España, sino que también del modelo interno. Y claro, si ya no nos... Si ya el modelo interno lo están variando, quizá luego también te institucionalices, ¿eh?, y seas otro Partido Socialista. Entonces, pues para hacer un Felipe González, como se suele decir, pues oye, pues nos quedamos en casa. En casa no, pero por lo menos con ellos no.
I això a nivell local canviarà alguna cosa? O perquè recordem no. que quan aquí Lloret en Lloret, si se puede, es va presentar a les eleccions,
sí.
no ho feia com a Podem,
por eso.
Perquè precisament el partit no va donar suport a les candidatures municipalistes,
sí.
amb la qual cosa se seguirà igual al funcionament.
Sí, 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 sí. Bueno, yo entiendo que Podemos, y siempre lo he dicho y me mantengo en la misma línea, entiendo que Podemos no nos dirá cobertura porque habían cerca de 8.000 municipios y era todo muy rápido y bueno, pues... Pues lógicamente, pues, hombre, normal, ¿no? Que no, porque no sabes quién se te puede meter y luego pasa lo que pasa. Pero en Lloret, si se puede, va a seguir siendo... Ahora, es más, lo hemos registrado como partido. Antes era una agrupación de electores. Ahora ya está registrado como partido. Y lo que vamos a hacer es seguir la misma línea, trabajando en la misma línea, tema para intentar recuperar algo de los recortes. Nosotros ahora, en los últimos presupuestos, pues hemos aportado nuestro granito de arena y han sido 50.000 euros a educación, que al final se han convertido en 100.000, de una manera o de otra, por suerte. 50.000 euros para inversión en los colegios, para pizarras, y que creo que es importante decirlo, y 50.000 euros más para dos TIS, que son dos técnicos de inserción social. Y el tema de sanidad y tal, quiero decir, nosotros vamos a seguir en la misma línea que seguimos desde el primer momento, siendo coherentes, porque sabemos que a veces no es fácil hacer lo que predicamos y que dentro de las instituciones pues tiene un funcionamiento y es diferente a lo que tú crees desde fuera, pero la línea va a seguir siendo la misma y que probablemente de aquí a un año y medio, que faltan más o menos para las elecciones municipales, en Lloret, si se puede, se presente con una candidatura, habiendo unas primarias, quiero decir, el sistema va a ser el mismo, el que ha sido hasta ahora. Pero bueno, ya veremos a ver, pero sí, 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 sí.
I amb la idea, segurament, o no, d'ajuntar-se sí. amb el nou partit Som Alternativa?
Som Alternativa.
Liderat per Albano Dante Fachín? Aquesta sí. seria la idea? O
sí,
això
bueno,
encara?
Sí,
a
veure, sí,
com
sí.
està?
Sí, és que, a veure, són moments complicats en la política en Catalunya, perquè ja s'està viendo. Però sí que nosaltres, per exemple, jo que pertenejo a ese movimiento, esa plataforma la hicimos en un principio como una plataforma, lo que pasa que, y fue para ir a ver si podíamos ir de alguna manera a las autonómicas del 21D y hacer un bloque de izquierdas, lo que pasa que no ha sido posible porque nosotros, pues bueno, pues hemos hablado con todos los actores, como decidió la dirección de Podemos Cataluña, y que por eso de alguna manera nos invitaron a salir, pero nosotros no hemos podido porque es complicado, porque claro, nosotros no somos independentistas. Hablar con la CUP, hay que hablar con la CUP, hay que hablar con Esquerra Republicana, tenemos que hablar con todo el mundo, menos con Ciudadanos, con el Partido Popular, que eso ya, o sea, está muy alejado de nuestra ideología política. Pero hablar, hay que hablar con todo el mundo. Entonces, claro, cuando nosotros nos sentamos a hablar y decir, oye, creo que nos debemos de centrar en este punto, que es romper con las cadenas del régimen, ya no voy a decir del 78, digamos del 75, pero claro, cuando el mensaje no se cambia, nosotros no somos independentistas, ellos sí son independentistas, no se puede poner, después del batacazo que se acaban de dar, yo creo que deberían de modificar un poco ese discurso, ¿no? Y centrarse un poco en lo social, en cómo está Cataluña, en intentar recuperar lo que se ha perdido, que es de lo que se trata. Y eso a la gente directamente le afecta. Que es complicado también, porque luego el Partido Popular aquí se aprueba cosas en el Parlamento y luego el Partido Popular la lleva al Constitucional y allí las tiran hacia atrás. Quiero decir que... Pero bueno, creo que debería haber sido otro mensaje. Pero claro, con ese mensaje nosotros no podemos ir. Lo hemos dicho, nos hemos sentado a hablar. Bueno, pues no. Y de cara a las municipales, pues sí, probablemente sí. Pero... nosotros estamos dando una... Y estamos hablando mucho sobre este tema en reuniones, pero claro, no queremos que sea un modelo igual que el que ha habido. Queremos que los municipios tengan su propia autonomía o bastante más autonomía de lo que ahora mismo Podemos podía dar, ¿no? Entonces, pues bueno, se están estudiando a ver todo eso, cómo se puede hacer y bueno... Pero sí, de cara a las europeas y de cara a las municipales, se está trabajando para ir con ese nuevo partido. Sí que es cierto que también se han puesto en contacto con nosotros gente de Podemos de otras autonomías, como puede ser Navarra, como puede ser Galicia, para, bueno, están interesados también, porque claro, hay gente, muchísima gente, no es solo Cataluña, y el que está dentro de Cataluña ha visto lo que ha hecho la dirección de Podemos, de Podemos estatal con Podemos Cataluña. Es que es un desastre. O sea, es que si, la gente a lo mejor lo mira por noticias, pero el que está dentro lo ha vivido realmente vergonzoso. Ayer mismo, la gestora que ahora mismo anunciaba por Twitter a un compañero nuestro que estaba en garantías que le abrieron un expediente para expulsarlo porque había hecho un tuit. Oye, pues no sé, la sátira, y era un poco de sátira, ¿no? No voy a nombrar el tuit y tal, pero era sátiro. Quiero decir, entonces yo les dije lo mismo, les dije, entonces tendréis que empezar a cortar amigos con la revista El Jueves, por ejemplo, que es una revista de humor sátiro, o con Los Titiriteros, por ejemplo, todo aquello que se ha defendido. Por eso decimos la deriva ideológica, ¿no? O sea, defiendes una cosa, haces otra, dices una cosa, haces otra. Hoy es día impar, bueno, pues entonces por aquí. Hoy es día par, pues no, oye, hay que tener unas líneas y llevarlas hasta el final.
I amb el que tenim més imminent, que són aquestes eleccions del 21D, algú que és d'esquerres i és unionista, aquí som alternativa, a qui aconsellaria que voti? Perquè, clar, els comuns entenem que no, evidentment. Amb el panorama que hi ha, no sé si s'ha parlat d'això, si hi ha algun acord.
Nos reunimos este martes, nos reuniremos este martes, miércoles, mañana pasado, para tener una reunión sobre este sentido. Porque claro, Albano ahora mismo tiene mucho tiro mediático, muchos medios quieren contar con él para eso, ¿no? Pues para estar en tertulias, para estar en la televisión. Y claro, ahora mismo él ya pertenece a un partido, nosotros estamos trabajando en ese partido, en muchas cosas, pero claro, mucha gente está pendiente de a ver qué dice Albano, de para dónde va el voto. Entonces, nosotros nos tenemos que reunir. Lógicamente, nosotros, como no independentistas, pedir el voto para un partido unionista, o sea, independentista, pues es complicado. Es complicado. No podemos. Tampoco lo vamos a pedir para el PSC, ni para el PP, ni para Ciudadanos. Es complicada la cosa. Soy yo, y lo hablo a título personal, y no sé a quién votar, probablemente vote en blanco. Se lo digo con toda la honestidad del mundo.
Com a mínim que la gent vagi a votar,
eso sí,
que voti, ¿no?
Eso sí, fíjese que yo le estoy diciendo que yo iré. Ahora, que probablemente vote en blanco, porque no hay ninguno que realmente a mí me llene, pues sí, pues probablemente. Yo no puedo votar a PDeCAT. O sea, sería como machacarme los dedos. O sea, PDeCAT, ideológicamente, nosotros estamos muy lejos. Ellos han hecho unas políticas de recortes, ellos han hecho unas políticas neoliberales que están afectando a la gente. Esquerra Republicana muchas veces ha sido su bastoncillo. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que nosotros hemos apoyado, lo que ha sido a partir del día 1 y a partir del día 3. Y ese mensaje parece que la gente no lo ha entendido y ya nos acusan de independentistas. No, ni independentistas ni vamos a ir con ellos. Y Albano ya, pues ya lo ha dicho, ¿no? Ha habido unas negociaciones como partidos de... Y no puede ser.
Es poden compartir o no les idees, però almenys Albano Dante Fachín, la coherència seria el que més el caracteritza.
Claro, es que vamos a ver, si es que... Uno tiene que tener su ideología política, pero eso no quita de que, ante todo, y yo lo he remarcado muchas veces aquí en nuestro ayuntamiento, que la coherencia tiene que estar por delante de todo, porque si el Partido Popular, por ejemplo, que ahora no hay, pero antes Enric Martínez, o Ciudadanos, presenta algo que es bueno realmente para todo el pueblo, no para una minoría, ¿yo no tengo que aprobarlo? ¿Por qué? ¿Porque es contrario a mi ideología? Pues no, pues lo voy a aprobar porque bueno, para todo el pueblo. Por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Y es lo que hemos estado haciendo también en la elección de Podemos. Dijimos, oye, hay que hablar ante la situación que está pasando en Cataluña, con el 155, con todo, oye, vamos a hablar con todo el mundo, con todos los partidos. Porque hay una necesidad de hacer un bloque para romper. Porque la gente que aplaude, yo lo digo muchas veces, la gente que aplaude la decisión de ese 155, cuidado, porque quien lo está haciendo es la derecha española y se está apropiando de la bandera española para llevar lo que a ellos les interesa a cabo. Quiero decir, la bandera de España, en la que se arropan ahora, es una bandera que es de todos y se la apropian ellos. Con el tema de todos somos españoles, oye, hay que la unión... No, perdona. Que vosotros sois unos corruptos. Que el Partido Popular, hay más de 1.000 imputados y vosotros vais a hablar la Cataluña de honestidad y de legalidad... ¿Que se saltan las leyes? Pero, ¿qué somos? O sea, es que suena cachondeo. Y que el Partido Socialista lo apoye. Y que Podemos incluso, al ver los resultados que le estaba dando el apoyo al referéndum en el resto del Estado, es cuando empieza a hacer esa deriva.
La deriva.
Es que es vergonzoso. Entonces, a partir de ahí, pues oye, nosotros ya no podemos compartir con ese partido nada. Porque ha perdido todo. Lo ha perdido todo.
Doncs, Paulino, gràcies. Recollim aquestes paraules. Estarem atents a veure, finalment, Som Alternativa, que és com encara aquestes eleccions del 21 de desembre, que al final no s'hi presenta, recordem-ho. Uh-huh. I agrair molt doncs, que ens hagi donat les explicacions pertinents del Cercle Podem aquí a Lloret, que es dissol. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per cobrir-la. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Dos quarts de nou del matí, el que fem ara és recuperar la informació del temps aquests dies amb en Manel Cascanter per saber com es presenta avui el dia i també la setmana. Manel, molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Comencem setmana amb temperatures ara mateix baixes, convé abrigar-se, un matí, per tant, fred, de finals de tardor, però compte perquè al migdia, tal com ja ha passat aquest cap de setmana, serà força més agraït, amb una màxima avui a Lloret que podrà assolir els 18 graus o, per exemple, valors a l'entorn dels 20 graus cap a les comarques interiors de Girona. Previsió d'un dia, per tant, assolellat amb 4 núvols prims decoratius i amb bona situació marítima, vents febles avui de sud-sud-est a la Costa Brava sud. Encara fins a mig matí esperem tramuntana cap al nord de la Costa Brava. Aquí sí, s'hi espera bàsicament maró o mar de fons i a Lloret, bàsicament, hi hauria entre mar arrissada i marejol. A Catalunya, un dia també molt tranquil, un dia marcat per inversió tèrmica. Fa més fred aquest matí a les fondalades que no pas a les cotes mitjanes i altes de les muntanyes. Dia, en qualsevol cas, també radiant, assolellat, amb alguns núvols prims poc remarcables i amb temperatures màximes compreses entre els 15 i els 20 graus. De cara als propers dies, malauradament, no podem anunciar canvis importants. Altes pressions fins dimecres, dijous. A partir d'aleshores, sembla doncs, que l'anticicló es podria retirar una mica cap a l'est, permetrà, per tant, que arribin vents del sud-oest i fins i tot algunes cues de front. El cel dijous i divendres més variable i fins i tot de cara a dissabte i diumenge hi hauria possibilitat d'algun plogim poc rellevant, en principi, cap a les comarques de Ponent. Per tant, una setmana anticiclònica, tranquil·la, amb sol, bonança i amb temperatures, compte, força contrastades.
Moltes gràcies, Manel. 7 graus tenim ara mateix aquí a Lloret i segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, la humitat puja al 89%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Repàs de l'actualitat general, mirant què diuen els diaris, i si ens fixem en la portada del Punt, el més destacat diu Catalunya, capital Brussel·les. La manifestació organitzada per l'ANC el dia 7 de desembre mobilitza milers de catalans. Els ciutadans s'organitzen amb bus, cotxe o avió i ja hi ha centenars d'iniciatives per viatjar fins a la capital comunitària. També es fa ressò el Punt que no hi haurà canvis amb la mort de Maza. Luis Navajas, substitut provisional del fiscal general, va participar activament en la redacció de les querelles. També diu a la portada del Punt Avui que es recorda a Irene Sagarra. Va haver-hi ple al Palau en el concert d'homenatge al músic montserratí. El pianista Miquel Villalba és qui il·lustra aquesta notícia en un moment de la seva actuació en el concert d'ahir a Barcelona. També hi ha una declaració de l'exdelegat del govern a Madrid, Ferran Mascarell, que diu que el nacionalisme radical i dur és l'espanyol. I en esports, en àmbit internacional, volem dir, es fa ressò el Punt que el cas Weinstein propicia una allau de denúncies. Els polítics perden el poder de l'abús. Pel que fa al diari de Girona, el Fòrum Gastronòmic és el protagonista, dient que converteix Girona en la capital de la millor cuina. La nova edició inaugurada ahir és la més gran i plural del certamen. Hi participen alguns dels millors cuiners i més de 250 expositors. Hi ha la imatge que il·lustra aquesta notícia, que ocupa bona part de la portada, si veu un moment de cuina en directe al Palau Firal i a l'Auditori. Les empreses gironines van multiplicar per 7 els beneficis en només un any. Van arribar el 2014, el 2015, volem dir, a 815 milions d'euros de guanys. Girona és la novena zona d'Espanya amb més casos de tràfic de droga. També llegim en aquest rotatiu que hi ha crida al diàleg en l'homenatge a Ernest Lluch a Mollà de Montcal, que hi ha 11 llistes que s'han presentat pel 21D a Girona i en bàsquet femení l'Uni recupera el segon lloc després de tombar el Campus Promete per 74-52.
El diari La Vanguardia obre aquest dilluns la seva portada amb la decisió imminent de la Unió Europea sobre la nova seu de l'Agència Europea del Medicament, amb Barcelona com a candidata. Aposta política al més alt nivell per la seu de l'EMA, titula avui aquest rotatiu La Vanguardia. Puigdemont i Iceta escurcen distància, constata el rotatiu El Periódico, que publica un sondeig electoral del 21D. El diari Ara diu que la convivència s'aprèn. Per la seva banda, El Mundo denuncia que els Mossos anaven a destruir proves de l'1 d'octubre que els incriminaven. La participació rècord dona ales als partits constitucionalistes, assenyala el rotatiu ABC, mentre que La Razón assegura que el govern accelera el tràmit per anomenar el fiscal general. Finalment, el diari El País afirma que l'OTAN alerta de la gravetat de la ingerència a Catalunya.
I també hi ha altres notícies que avui destaquen. Per exemple, que Diàleg Republicà és una candidatura alternativa per un escenari d'il·legalització. Recull molts noms de les joventuts d'esquerra i es presenta a les quatre circumscripcions. També he dit que hi ha eurodiputats de tots els colors que han condemnat l'empresonament dels consellers. No s'ha pogut debatre el tema formalment a l'Eurocambra pel veto de populars i socialistes, però sí que s'ha fet sentir la veu de diferents eurodiputats. Les despulles del fiscal Maza arribaran demà dimarts a Espanya en un vol regular. També a partir de demà els bancs europeus podran fer transferències immediates. En àmbit internacional, Robert Mugabe s'aferra al poder i no dimiteix, malgrat les pressions. També dic que Argentina busca un submarí militar desaparegut des de dimecres amb 44 tripulants. L'esperança es manté viva després que s'han detectat 7 trucades per satèl·lit fetes a bases diferents des del submarí. I en internacional encara almenys 15 morts al Marroc en una allau humana quan esperaven en una cua de distribució d'ajuda a l'oest del país. Més de 40 ferits els han traslladat a centres hospitalaris. I en esports, dic que l'Espanyol perdona un València que no afluixa, resultat 0-2.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs en plana esportiva, dir d'una banda que Jonathan Romeo i Àngel Mollera no van participar en el cross Ciutat de Girona i Abdelmounim, el Jul i Marina Guerrero es van imposar en aquesta cursa. L'atleta del Lleida va aprofitar l'absència dels lloretencs per fer-se amb el títol de, amb el primer lloc de la cursa. En futbol, el Lloret de futbol va perdre 2-1 contra el Farners, se situa 8è a Primera Catalana. I finalment dic que el Peralada, amb el porter Gianni Cassaro a la porteria, guanya el primer partit com a visitant a Segona B.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Hi havia una vegada una llebre que presumia de ràpida davant altres.
La Biblioteca Municipal, a la sala infantil, ofereix el Racó dels Contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest divendres 24 de novembre, a les 6 de la tarda, l'espectacle en anglès The Little Primes amb l'Acadèmia Cell.
El Racó dels Contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora, als esports.
Dos quarts i mig de nou i ja sabeu que cada dilluns fem un repàs dels resultats del cap de setmana amb en Moisès García i ja et tenim a punt. Moisès, bon dia.
Què tal, Maria? Molt bon dia. Doncs, si et sembla, comencem per la victòria de José Luis Blanco amb Espalomas a la Renault Street Run, l'atleta de la Sansi, que va completar el recorregut de 5,3 quilòmetres amb una marca de 16 minuts i 58 segons. Pel que fa a la resta de partits de competició, destaquem la victòria del Club Hoquei Lloret, que segueix invicta com a local, va superar l'Arenys de Munt per 4-1. Els homes de Manel Barceló es van avançar molt d'hora en el primer minut amb un gol de Lluís Grau i el partit va arribar al descans amb un 2-1 momentani després d'una altra diana de Marc Grau. A la represa, els lloretens van certificar el triomf amb dos gols més i amb aquesta victòria l'equip s'allunya a 7 punts de les posicions de descens. Per la seva part, el club de futbol Lloret no va poder guanyar, va caure en el derbi Salvatà de la Primera Catalana davant del Centre d'Esports Farners 2-1. El gol el va encaixar en el tram final l'equip de Durdiales, que començava per darrere en el marcador en el primer temps, però va saber reaccionar a la represa amb una diana de Juan Romero en el 61. Poc després, els lloretencs van patir la rigorosa expulsió de Nil Victòria i tot això encara amb un home menys van poder fer el segon. Però en una darrera acció, en el minut 88, el Farners va endur-se la victòria. D'altra banda, el Club Unió Futbol Sala Lloret va encadenar el sisè partit consecutiu, derrota 1-4 davant de la Raona. També va caure el Lloret Esportiu Futbol Sala, l'equip de Jaume José Antonio, que va perdre 4-3 a la pista del Vilafant. Per la seva part, en bàsquet, triomf del sènior femení del bàsquet Lloret, les jugadores de Pol Pont, que es van imposar a les Escolòpies de Figueres per un marcador de 41-29 per consolidar la segona plaça, i el Club Voley Lloret va perdre el segon lloc de la classificació a la pista del Barberà, derrota de les lloretenques per 3-1, amb els següents parcials 25-18, 25-17, 21-25 i 25-15. També podem fer l'apunt que Miguel Molina continuarà sent pilot oficial de Ferrari. El lloretenc ja té pactat un acord amb l'escuderia italiana per mantenir-se l'any que ve a la marca.
Doncs moltes gràcies, Moisès. Què ens has preparat avui al Lloret Esportiu?
Doncs sobretot haurem de parlar amb José Luis Blanco per analitzar aquesta victòria, perquè és una prèvia del que passarà aquest cap de setmana, on els tres atletes lloretencs, tant Àngel Mollera, Jonathan Romeo com el mateix José Luis Blanco, participen a la mítica Jamboent de Barcelona, una prova de molt nivell.
Doncs estarem també atents a veure aquest diumenge què és el que passa, i Moisès, gràcies i fins ara.
Fins ara.
Bon dia, bona hora.
Camí a 9:15, falten 4 minutets per arribar-hi, i un altre dels temes destacats avui és que els viatges de la Imserso cap a Catalunya han caigut un 50% per la incertesa derivada de la situació política i la percepció que hi ha un conflicte social. Ho diu la Federació Espanyola d'Associacions d'Agències de Viatges, que comercialitzen aquestes minivacances per jubilats.
Catalunya suposa fins a un 70% de l'oferta de l'Imserso, que són 1,35 milions de places. Es concentra a la Costa Brava, la Costa Daurada i Barcelona, i són les que s'esgoten sempre primer i fins i tot es fan llistes d'espera. Però això ha canviat radicalment a l'octubre, al novembre i al desembre, amb la meitat de places lliures.
El sector de les agències de viatges atribueixen la caiguda de les estades de jubilats de fora de Catalunya a la percepció que tenen sobre el que passa aquí, perquè els jubilats catalans continuen passant uns dies de descans tant dins com fora de Catalunya.
De cara als pròxims mesos s'està ajornant la contractació de viatges a Catalunya. Hi ha un impàs i s'està a l'espera a veure si la situació política es calma.
Doncs per saber com afecta Lloret, el que fem és donar pas a la Rosa.
Volem conèixer com afecta Lloret de Mar aquesta caiguda de la Imserso al conjunt de Catalunya. Parlem amb el president del Gremi d'Hostaleries, Enric Dotres. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina afectació pot tenir tot plegat aquí a la destinació, tenint en compte que Lloret és un dels destins principals de la Imserso a Catalunya?
Bé, Imserso a Lloret ha afectat en alguna mesura, ni molt menys amb la magnitud d'aquestes dades que es parlen, que tampoc tenim massa clar del tot ben bé d'on surten i la fiabilitat, però bé, nosaltres no donarem dades, però sí direm que l'afectació és menor d'aquest percentatge que es parla, i dintre d'aquesta petita afectació que hi ha hagut, més o menys la majoria de places perdudes s'han pogut compensar en altres mercats europeus, i bé, estem dintre una línia de normalitat i esperem, bé, com diuen alguns companys, tancar un bon any turístic.
Què diuen els hotelers al respecte? Quina sensació hi ha? Es pot parlar de preocupació?
Bé, sempre que hi ha alguna afectació d'algun mercat, sempre hi ha preocupació, hi ha una mica de nerviosisme, però al final el que fem, com sempre, és activar-nos, motivar-nos i anar a buscar els mercats nostres i anar a buscar client, com hem fet sempre. Si no és en un mercat tradicional, doncs l'hem anat a obrir i ja està.
En el cas de Lloret de Mar, estem parlant d'un destí en què doncs, ve gent de tot arreu, de mercats d'allò més diversos, i això en moments com aquests és una fortalesa.
Ni més ni menys. Sempre històricament Lloret s'ha nutrit de molts mercats diferents. Tenim una polivalència en aquest aspecte molt positiva, i quan hi ha hagut moments d'aquests, doncs, bueno, amb més encert o menys, però sempre hem anat a compensar amb altres mercats.
Quan parlem de la Inserso, tant la ràdio com evidentment el gremi d'hostaleria sabem de què estem parlant, però si ho expliquéssim amb una persona que no sap què és la Inserso, com ho podríem explicar, aquestes estades que són subvencionades?
Bé, són unes estades subvencionades. Històricament sempre s'ha explicat que és un dels majors negocis de l'estat espanyol, on surt més a compte subvencionar una part d'aquests viatges a la gent de la tercera edat que no pagar l'atur de molts treballadors, podríem explicar-ho així.
I en qualsevol cas, Lloret és un dels destins principals a Catalunya de la Inserso.
Bé, és que Lloret, per la nostra planta empresarial i la nostra orografia, som privilegiats, i amb la qual no podria ser d'una altra manera que Lloret sent dels principals destins d'Inserso.
I pel que fa als llocs on venen aquests usuaris de la Inserso, els que venen a Lloret, venen de Catalunya, venen d'Espanya, d'on venen normalment?
La majoria normalment venen d'Espanya, però també venen de Catalunya.
I es nota alguna diferència en aquest sentit? És a dir, hi ha hagut... Pel que fa a les reserves, si les de Catalunya s'han mantingut, les d'Espanya no, com ha anat això?
No tinc aquesta informació per poder-vos dir exactament com és. Per sentit comú sembla que hauria de ser així, com dieu, però no tinc les dades per poder-ho confirmar.
En qualsevol cas, entenem que la situació política a nivell, no, com a nivell de reserves, de sector del turisme, el que ens diu la lògica, és que esperem que la cosa es calmi.
Bé, aquestes situacions i sobretot les imatges d'alguns mitjans de comunicació i el que s'ha vist arreu pels noticiaris, doncs és una imatge d'alarma social, i el client quan fa vacances vol estabilitat, vol tranquil·litat, no vol estar patint amb la inseguretat, i ja dic, els missatges que han arribat a través de certs noticiaris són d'inestabilitat. Llavors, nosaltres també, amb tota aquella gent que hem tingut l'accés o que ens han demanat informació, el que ens hem fet és enviar els imatges, vídeos en temps real de gent prenent el sol a la platja, de la gent passejant, encara dates d'avui hi ha gent a la sorra prenent el sol, amb tota la normalitat del món, amb la qual els hem explicat que en el nostre destí hi ha total tranquil·litat i no hi ha previsió de cap mena d'alteració.
És a dir, s'ha preguntat al respecte i la millor resposta ha estat donar imatges d'ara, de Lloret.
En temps real, de la platja, dels carrers de Lloret, de la gent passejant, la gent comprant. Bé, realment el que està passant, que és tota la normalitat, però és que des del primer dia de tot.
I també veiem que hi ha gent aquests dies.
Gràcies a Déu, hi ha molta gent, ja dic, a Lloret... Per sort som un destí segur, i el que ens hem anat preocupant entre tots és d'anar enviant el missatge real de normalitat.
Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim amb més temes quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Aquesta setmana hi ha dos plens a l'Ajuntament. El primer és aquesta tarda, de caire ordinari, i entre d'altres permetrà nomenar el síndic del Ciutadà. El mandat de 5 anys amb Joaquim Teixidor al càrrec acaba aquest mes i cal proposar de nou una persona com a síndic.
Segons fonts municipals, Lloret ha rebut 3 candidatures i des d'alcaldia proposa que el mateix Teixidor torni a ser el síndic del Ciutadà. Tot plegat es debatrà en el ple que comença a les 6 de la tarda.
Recordem que el síndic del Ciutadà és una figura que fa de pont entre els veïns i les administracions. Recull i tramita queixes, resol dubtes i ajuda a fer tràmits. També pot actuar d'ofici.
Pel que fa al segon ple extraordinari, tindrà lloc el dimecres a les 9 del matí amb un únic punt en l'ordre del dia. Consistirà en el sorteig per designar els membres que formaran les meses electorals per a les eleccions al Parlament del proper 21 de desembre.
Com sempre, seguirem una i altra sessió de ben a prop.
Bon dia, bona hora.
I seguim. La Creu Roja comença la campanya de recollida de joguines de cara a Nadal i Reis. Els voluntaris de l'entitat seran aquest dissabte a Lloret. vindran a recollir joguines que els donin als veïns per famílies sense recursos.
Com en altres anys, demanen que donin joguines que siguin noves. A més, no han de ser bèl·liques ni sexistes. La Creu Roja aprofitarà l'estada per vendre loteria de Nadal. En la parada que posaran dissabte a partir de les 5 de la tarda a la plaça de l'Església, faran activitats infantils.
Doncs ampliem la informació amb Norma Ribas, que és coordinadora de la Creu Roja Lloret, Blanes i Tossa. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comença un any més la campanya de recollides de cara a la campanya de Reis. Ho hem dit, en joguines que siguin noves, que no siguin bèl·liques ni sexistes, no? Això serien els requisits?
Correcte, és el requisit que ja tenim des dels últims anys, sobretot el tema de joguina nova, que ens ha costat una mica acostumar els veïns, però ara ja ho tenen molt clar.
Per tant, si algú té una joguina a casa que és que l'he utilitzat poc, no. Joguines han de ser noves, amb garanties.
Correcte, una joguina que estigui empaquetada, que estigui precintada i que tingui garantia.
Dius que us ha costat una mica que la gent ho entengui. Per què voleu que siguin noves? No és una cosa, un capritx, no? Deixar-ho clar.
No, a veure, hem de tenir en compte que primer no hi ha infants de primera i infants de segona, tots són nens i tots han de ser iguals, i això és una de les premisses que hauríem de tenir tots. Igual que quan anem al banc dels... quan hi ha el gran recapte del banc d'aliments, que per cert és properament, que tots hauríem de col·laborar, doncs quan hi ha el gran recapte comprem un paquet d'arròs o comprem una llauna de tonyina, doncs igual amb les joguines sí que l'import potser és una mica més alt, però va bé ajudar-los d'aquesta manera a comprar joguina nova.
I qualsevol tipus de joguina, tenint clar que no sigui bèl·lica ni sexista, o donaries alguna recomanació de coses que potser us interessin més?
Nosaltres sempre fem entrega de, en els Reis, d'una joguina lúdica, una joguina educativa i un conte o un llibre. Val? Aleshores, sí que és veritat que moltes vegades ens costa cobrir la franja d'edat més alta, de nens de 8 a 12 anys, que arribem fins als 12 anys perquè potser són els nens més complicats de que els Reis puguin tenir una idea de què regalar.
Doncs en prenem nota. Si algú té problemes per escollir la joguina, també es pot col·laborar amb aportació econòmica, no?
Sí, aquell mateix dia tindrem unes guardioles a les taules on es facin activitats infantils i els podrà recollir diners. Després aquests diners s'ingressen al banc i a partir d'aquí es va fer compra específica per ajudar els Reis a tenir clara quina joguina tindrà cada nen.
Perquè què teniu previst fer exactament aquest dissabte aquí a les 5 de la tarda a la plaça de l'Església?
Doncs es preveu fer manualitats i pintura de cares.
I Norma, tens dades de quantes famílies sense recursos del territori preveieu donar joguines aquest any? Quantes són de Lloret?
A veure, nosaltres de Lloret, encara no tenim llistat perquè tenim el benestar social de l'Ajuntament de Lloret fent el llistat, que ja els hi costa, han de cribar les famílies, però tinc les de l'any passat. L'any passat vam atendre 41 famílies de Lloret amb un total de 76 infants. Aquest any suposem que anirà envoltant aquest número d'infants.
És una xifra que es manté al llarg dels anys, que baixa, puja...
Jo realment esperem que aquest any baixi una mica, perquè aquest any recordem que tenim la renda mínima garantida que es va posar en marxa per la Generalitat de Catalunya, i això fa pujar els barems econòmics. Aquesta renda que intenta és que les famílies tinguin més recursos per poder fer front a més despeses. I esperem que baixi una miqueta. De tota manera, si són els mateixos de l'any passat, no hi haurà problema en poder atendre'ls a tots.
Perquè sempre és una campanya que funciona, no?
Sí, sempre costa una mica d'engegar al principi, però quan arriba el mes de desembre, arriben dates que tots ens paguen una mica, doncs sempre hi ha gent que ens ajuda o amb activitats o que ens dona recaudacions que fan activitats en els seus comerços, coses així. I sempre acabem aconseguint els diners.
Fes una crida a la gent que ens estigui escoltant perquè aquest dissabte s'acosti a la plaça de l'Església i col·labori amb la campanya.
Doncs demanem als veïns i veïnes de Lloret que col·laborin, que és només una joguina, que potser estan ajudant un veí o un amic i no ho saben, però que tots els nens tenen dret el dia 6 de gener a llevar-se i a somriure.
Molt, doncs un missatge molt maco, molt verdader. Esperem que molta gent col·labori amb la campanya. I més enllà de la parada d'aquest dissabte, si algú vol col·laborar, aprofitem l'entrevista amb la Creu Roja, com ho pot fer?
Doncs el Puntet, el casal d'aquí del Puntet del Molí, sempre ens acollen joguines.
doncs queda dit, no hi ha excusa, eh? Si algú aquest cap de setmana és fora, vol col·laborar amb la campanya, pot acostar-se al puntet, recordar, joguines noves que no siguin ni bèl·liques ni sexistes. Per tant, un ampli ventall de possibilitats que cap nen es quedi sense joguina un any més. Norma Ribas, com a coordinadora de la Creu Roja Lloret, Blanes i Tossa, agraïm moltíssim aquesta entrevista i esperem que vagi molt i molt bé la campanya.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Sempre quan s'acosten les festes de Nadal és una època per ser molt solidaris i, per tant, volíem fer-nos ressò d'aquesta campanya que esperem que vagi molt i molt bé un any més. Queden 6 minuts per les 9 i el que us expliquem ara és que al llarg d'aquest mes de novembre les comarques de Girona es du a terme el Festival Som Cultura. Ofereix un munt d'experiències culturals de gaire familiar, patrimonial, actiu o popular. Per exemple, una ruta amb burricleta pel Baix Empordà, una travessa nocturna pels Pirineus per experimentar el drama dels refugiats, una marató de tallers amb museus o visites als principals conjunts monumentals del territori.
Lloret de Mar s'assuma al Festival Som Cultura amb un grapat de visites a la Casa Museu de Can Font. S'ofereixen tant aquest dissabte com diumenge, 25 i 26 de novembre. N'hi ha de guiades i teatralitzades. Aquestes darreres porten per títol Memòries del passat. En tots els casos, es recomana comprar l'entrada de forma anticipada a internet o contractant amb el Museu del Mar, val 5 euros.
El regidor de Cultura, Albert Robert, subratlla que s'han afegit a la iniciativa per difondre i posar en valor el patrimoni lloretenc.
Bé, Lloret de Mar s'hi suma perquè és un dels municipis més importants dins de la província de Girona i creiem important estar dintre de totes aquestes iniciatives que des de la Diputació de Girona es tiren endavant i en aquest cas el Som Cultura ens agrada molt donar a conèixer a tot el que és el nostre patrimoni cultural del municipi.
Pere Vila, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, ha manifestat que Som Cultura està pensat per tot tipus de públic, especialment el de proximitat.
Una acció, la del Som Cultura del mes de novembre, pensada per tot tipus de públic, però sabem sobradament que la gent de proximitat és la que de ben segur podrà gaudir més. Aquest matí també explicàvem que avui en dia, amb el que és l'exposició de les xarxes i que tot està online, no renunciem a cap tipus de públic. Hem de ser agosarats i creure que durant un mes d'oferta pot venir gent d'arreu, però és evident que ens centraríem molt en la gent de la proximitat, per tant, la gent de Barcelona i les seves comarques, per descomptat que sous un públic preferent.
Les visites que es fan a Lloret dins del festival Som Cultura consisteixen en la ruta indiana i visita Can Font a les 11 del matí tant dissabte com diumenge, un recorregut que acaba amb la degustació d'un còctel.
A més, s'ofereix una visita teatralitzada a la Casa Museu que porta per nom Memòries del passat. S'ha previst dissabte 25 de novembre a les 8 del vespre i l'endemà diumenge a les 6 de la tarda. Hi ha places disponibles. Es recomana fer la reserva prèvia a través del Museu del Mar o al web somcultura.com. costabrava.org.
I seguim dient-vos que des d'aquest dissabte, Diada de Sant Romà, s'ha incorporat un nou monument a la via pública de Lloret. Ubicat a la rotonda de Sant Quirze, és una silueta de la ciutat italiana de Bolsena, amb motiu del desè aniversari de l'agermanament entre dues destinacions turístiques que comparteixen devoció per Santa Cristina.
A motiu d'aquest acte tan especial, ha vingut fins a la vila una delegació de veïns bolsanesos, entre ells l'alcalde Paolo Equitani, que ha anunciat que retornaran aquest honor creant un monument a la seva ciutat que recordi Lloret. Durant la inauguració del monument, Jaume Dolçat, l'alcalde del nostre municipi, ha argumentat per què l'han ubicat a Sant Quirze.
Estem en un espai que la veritat no és casual. Això és una zona de desenvolupament de Lloret de Mar, aquí i s'uneixen la tradició però també la modernitat. Aquí tenim el barri de la Càndida, que és un barri molt antic i és un barri que millorarà moltíssim en tots aquests nous accessos i en tot aquest pla especial, i per tant convergeixen el cementiri que tenim, que és un cementiri històric espectacular, convergeix l'arribada de Lloret de Mar amb el barri de Fanals per darrere, però també, com dic, el nou desenvolupament d'aquesta zona. Per tant, creiem que era un lloc òptim doncs, per poder tenir aquest skyline de Bolsena, que és espectacular i que és un lloc que realment doncs, ens va frapar molt a tots.
Després d'inaugurar l'escultura, es va signar el llibre d'honor a l'Ajuntament. Això va ser al matí, i a la nit de dissabte 350 persones van participar a la trastocada organitzada per l'associació Sarromana. Escoltem alguns dels assistents.
S'ha de fer poble i això és una bona oportunitat per gaudir amb els amics d'una bona companyia, de beguda, de passar-ho bé. Clar que sí. Intentem que sigui amb una mica de civisme i és Lloret i som gent lloretenca, per tant, ho hem de dur a terme.
D'entrada dic que estan de puta mare, sí? Confirmem,
sí,
confirmem. I, bueno, vam decidir venir primer per fer poble i segon pues, per entonar-nos una mica de cares a la farraca, sí o no?
Sí!
Vale, vale. Sí, no? El civisme és el primer aquí, és a dir, les cerveseta ens les foten en un got així de plàstic i nosaltres els acumulem i el tirem.
O sigui, més que res som gent de Lloret, per tant, no embrutarem el nostre espai.
Jo sóc de Blanes, però sempre m'havien parlat molt bé del Correbars i la meva amiga em va agafar tiquet i em va dir: Alba, no pots faltar. I vaig dir, cap allà que me'n vaig. Hi ha molt civisme, és una festa molt divertida, molt de poble i trobo que no s'hauria de perdre.
Jo vull fer un suggeriment per l'any que ve. Jo crec que entre bar i bar no s'ha de parar tant i que la cervesa ha de ser de llauna perquè hi hagi més beguda. Perquè el Correbirres és per acabar com una mica allò amb el toc, saps? I aquí falta líquid.
És un acte que fa el poble, que està molt bé, perquè ajunta tota la joventut de moltes edats i s'esplaia. I a part de tot això, què hem de dir? Visca Catalunya!
Som del mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida!
Veus de participants a la trastocada de dissabte que arribava a la tercera edició. I acomiadem el Bon Dia, Bona Hora. Ja són les 9 del matí. Que passeu molt bon dia. Us deixem amb el Lloret Esportiu.
Bon dia, bona hora.